Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys i que emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i diumenge a les 3 pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb Jordi Martín, que és de l'estudi barceloní d'Ubisoft, una de les grans empreses, un dels grans noms de la indústria del videojoc i que ens parlarà doncs, de tot el que fa referència doncs, a aquest espectacular i alhora reeixit món dels videojocs. En el cas d'en Joan Jofre, a la seva secció habitual, continua amb el diccionari casolà d'informàtica de la setmana passada i aquesta setmana doncs, ens parlarà d'algunes paraulotes més d'aquestes del món informàtic. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 15 de maig.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa ja temps que ací a l'Internauta ens interessem molt pel món del mòbil, evidentment, que és el que s'ha convertit en el centre de la nostra vida digital, però també per parcel·les relacionades, com són els videojocs, televisió interactiva, tot aquest tipus de coses. I feia temps que anàvem al darrere de portar a xerrar, a passar aquesta estona que fem cada setmana parlant de tecnologia i del que fa la gent amb la vida online, amb la gent d'Ubisoft. Ubisoft és una de les grans empreses en tot aquest mercat. És una empresa que té una forta presència al nostre país, a Sant Cugat, a Barcelona. Volem parlar d'ells, volem explicar lo que fa, les coses que fan, les moltíssimes coses que fan, però també en general comprovar que, si és veritat això que de tant en tant t'hi trobes a les revistes especialitzades, t'hi trobes en publicacions web, que et diuen que Barcelona és un microcosmos que està bullint amb totes aquestes coses. Per parlar-ne hem demanat que ens acompanyara en Jordi Martín, que és Studio Manager d'Ubisoft Barcelona. Jordi, com estàs?
Molt bé.
Explica'm abans que res què és Studio Manager. Això, quina mena de càrrec
és? Bueno, és el cap que s'encarrega una mica de les operacions de l'estudi. Vaig des de reclutament, recursos humans, administració, la producció dels jocs, és a dir, una mica, bueno, al cap de l'estudi, en representació tant interna de la companyia com a l'exterior.
És curiosa la terminologia perquè estudi sona més a cinema gairebé que a informàtica,
sí.
No? És a dir, la vostra branca, ara parlarem del que feu a Ubisoft, no? Però en general la vostra branca és molt artística, no? Més...
Sí, tenim molts talents, és a dir, per produir un videojoc es necessita perfils professionals molt diferents, però hi ha una branca molt important artística. És a dir, tenim un equip d'artistes molt potent perquè al final és el que un usuari veu la primera vegada que comença el videojoc, que és l'art del joc. Per això apostem en disposar d'un talent molt, molt potent.
Si haguessis de definir ràpidament què és Ubisoft?
Ubisoft és una... Pues ràpidament és difícil.
Pues fem al revés, fem-ho lentament. Primera pantalla.
Bueno, Ubisoft porta gairebé 30 anys a la indústria. Uh-huh. És una empresa d'entreteniment on la part més important és els jocs, videojocs, però que estem obrint noves oportunitats com fent pel·lícules, fent sèries de cartoon, de dibuixos animats. I els jocs en totes les plataformes.
Estem parlant d'una multinacional.
Sí, és una multinacional francesa. És el tercer editor mundial, és a dir, tenim gairebé el 33% del mercat de videojocs. I aquí a Barcelona tenim dos estudis.
Molta gent ha jugat amb jocs d'Ubisoft, no sé quins són els més coneguts.
Bueno, tenim franquícies molt, molt conegudes, en especial l'Assassin's Creed, és una franquícia que ja portem molt de temps i en el que el Motion Pictures d'aquí aviat farà, està ja en preproducció, producció la pel·lícula. Tenim franquícies que, per exemple, l'any passat vam fer una nova franquícia que va ser èxit mundial, el de llançament d'una nova franquícia, que va ser el Watch Dogs. Tenim també Far Cry, tenim els Rabbids, que és una franquícia molt, amb un públic més infantil, que es va fer darrerament la sèrie de dibuixos animats i, per exemple, l'estudi de consola de Sant Cugat va fer el videojoc que va sortir aquest Nadal.
Quan es planteja, jo crec que la gent, diguem que no estem en el negoci, no acabem d'entendre el volum de lo que representa això per fabricació. És a dir, tu et poses davant de la pantalla, comences a jugar, t'ho passes bé, no li dones importància a allò, dones per sentar que allò té que funcionar, que ha de funcionar en un entorn molt ric, etcètera, però a darrere vosaltres us passeu...
Hi ha una feinada molt gran, de, no només de temps, sinó d'equips, és a dir, els equips de les grans produccions, aquests que tu veus per Nadal o que surten a la tele, com un Assassin's Creed, ja no només és una producció tan gran que no només un estudi ho pot fer. És a dir, per exemple, l'estudi principal pot estar a Montreal, Canadà, però hi ha diferents estudis arreu del món que estan ajudant. Estan fent la part multiplayer, estan fent una... Per exemple, com aquest any passat, Ubisoft Sant Cugat, Ubisoft Barcelona, l'estudi de consola va col·laborar en un DLC, que és una extensió del joc de l'Assassin's Creed Unity. És a dir, hi ha diferents equips darrere del món que s'han de coordinar per produir aquest joc. És a dir, és una tasca monumental.
Estem parlant d'inversions enormes de diners,
sí,
d'inversions enormes de talent... Mm-hmm. En fi, és
sí, sí, sí,
muntatges d'un nivell espectacular.
És a dir, tenen un pressupost molt gran a nivell de a l'hora de produir el joc i després a l'hora de publicitar-lo, de fer-lo conèixer, no? De fer el màrqueting perquè la gent el conegui i si li agrada, que esperem que sí, doncs el compri.
Quan entres a la vostra pàgina, per exemple, la de Barcelona, en fi, esteu fotografiats, aquest ambient, diguem, aquest sí, look... Que sembla que es cultiva. N'hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és que n'hi ha un mapa del món amb tots els... Uh-huh. No sé exactament com li dieu, estudis, oficines, no sé què.
Bueno, hi ha estudis i hi ha oficines més de negoci, diguem.
I realment és espectacular la quantitat de locals i ciutats on sou.
Som uns 30 estudis al voltant del món, en tots els continents, menys a l'Antàrtida, òbviament.
No dones idees.
Doncs, sí, podria ser. Allí els servidors estan, no s'escalfen. I som al voltant de 10.000 persones a l'empresa i al voltant del 95-90% és personal dedicat només a la producció del videojoc. Una dels punts clau que tenim a Ubisoft és que els jocs que tenim són propietat intel·lectual pròpia. Això el que ens fa és la nova fortalesa i a la vegada ens dona una independència molt bona a l'hora de, bueno, d'anar produint videojocs, no depenent d'una llicència externa.
Imaginem que ara us plantegeu llançar-ne un. Què és el més difícil?
El més difícil és la idea inicial. És a dir, abans de posar-se a producció hi ha tota una etapa de preproducció, d'estudi de mercat, d'identificar realment aquest joc, en aquest estat tan embrionari que és com la idea, doncs fer-ho, doncs saber que d'aquí 2 o 3 anys serà un joc que tindrà èxit.
3 anys?
Bueno, depenent de la producció. És a dir, una producció gran té bastant de temps.
Però, per tant, aquesta part creativa és la primera, no? És a dir, la gent a què li interessa jugar?
Sí,
quin tipus de personatge farem, quin look?
És a dir, hi ha tota una maquinària, diguem-ne, que no és de producció, que és de conèixer el nostre jugador. És a dir, que realment aquest joc li agradarà, aquest joc tindrà aquestes funcionalitats, seran al final el que el jugador li agradarà quan jugui al nostre lloc. Bueno, hi ha una feina darrere abans de fins i tot que es posi l'equip gran a l'hora de produir, més que res perquè tingui sobretot una direcció i una visió clara.
Podríem dir que quan us poseu a programar, no sé si es pot usar la paraula programar.
Sí, és programa, és programa. Es fan moltes més coses, però programa, és programa, déu-n'hi-do.
Quan us poseu a programar, ja esteu molt segurs del producte que esteu fent.
Sí.
Perquè si no...
Clar, si no, és a dir, uns canvis es canvien bastant el pressupost. És a dir, tu has pressupostat que trigaràs tant de temps, tindràs aquests diners per fer-ho. Els canvis són coses que has de refer, has de canviar i demés. No obstant, una cosa que estem fent ara bastant, en especial a mobile, és iterar molt en una forma molt, molt inicial. És a dir, intentar tenir una idea petita, però que ja et doni, que ja percebis que potser això serà un èxit. Llavors, amb això has d'iterar molt ràpid i has d'estar disposat a arriscar i fins i tot a parar la producció en el moment que vegis que això no funciona, perquè bueno, a mobile hi ha una competició molt enorme, no només aquí a Barcelona, arreu del món, perquè és un mercat global. És a dir, quan tu poses un joc a l'App Store, no estàs competint contra el barri, la ciutat, el teu país, no estàs competint contra el món. I llavors, a finals de l'any passat, em sembla que hi havia uns... Era de l'ordre, no recordo, perquè vaig fer la mitja. Eren entre 100 i 200 nous jocs al dia a l'App Store. És a dir, això durant l'any són molts jocs, i que el teu tingui èxit allà és bastant difícil. Llavors, per això, iterem molt, saps? I amb moltes noves idees per estar segurs que el que fem serà una cosa que agradi al final al jugador.
Això deu haver estat una revolució molt gran per vosaltres, no? Perquè, diguem, el videojoc tradicional, allò empaquetat, en caixa, que anaves a comprar-lo, que passaves tota la tarda pensant si no sé què, que si algú te'l deixava provar, que no sé què, és un món... l'app al mòbil és tot el contrari, és ràpid, ara, compulsiva, no?
Vull dir... Exacte, i més quan adoptem, que estem fent aquí a Ubisoft Mobile, el fet d'un model de negoci gratuït, és a dir, que la descàrrega és gratuïta, llavors encara és més ferotge, no? Perquè, és a dir, un jugador tant li dona, doncs, baixar la teva aplicació que la del veí, que la de l'altre, perquè totes són gratuïtes. Llavors, amb això ens hem d'assegurar, tant a nivell de màrqueting, d'imatge del joc, de producció, de lo que és el joc en si, que tingui el més alt nivell de producció perquè el jugador al final doncs digui, escolta, aquest joc sí que vull jugar, sí que m'agrada, sí que té els estàndards de qualitat i de mecàniques que ofereix uns jocs com els que fem a Ubisoft.
Sempre n'hi ha una pregunta que m'he fet, no sé si me la contestaràs o si és el gran secret del negoci. Com s'eviten les incoherències? Perquè, clar, a diferència d'una pel·lícula, que és lineal, el xoc tu vas movent-te per allà dins, no? I per tant, m'imagino que el plantegeu com una espècie d'arbre, no? Si fan això, passa això, si fan allò, passa allò. Com ho feu que mai te quedes contra una paret que no pots moure't?
Bueno, depèn del joc. Darrerament a Ubisoft, per exemple, estem apostant molt pels jocs de, com es diu, de món oberts o sandbox, no? En el que el jugador té completament llibertat dins del món de fer aquesta missió, fer allò altre. I es fa doncs, dissenyant molt bé aquest sistema. Aquest sistema està molt dissenyat i molt iterat i molt testejat perquè l'usuari no es quedi entrebancat en cap punt del joc. Però al final és un sistema informàtic que està corrent en un dispositiu i com qualsevol programa software, saps? Té uns controls de qualitat i de testeig per estar ben segurs que quan surt al mercat doncs, té l'experiència d'usuari memorable que volem donar-li al jugador.
Interpreta que els estudis, tu ets el mànager del de Barcelona, són especialistes, és a dir, és perquè la gent viu en una ciutat? No, és perquè sabeu fer una cosa molt concreta dins l'engranatge global de l'empresa o és una combinació?
Vols dir tenir un estudi precisament aquí a Barcelona?
Sí, és a dir, per exemple, en el vostre cas, què us defineix? Que en sabeu molt de mòbils.
L'estudi de Barcelona de mobile, òbviament, és que portem des de 2013 en Ubisoft, però des del 2002 fent jocs mòbils. Llavors, òbviament, la nostra experiència és fent el mòbil. I una de les coses molt bones que tenim encara a Ubisoft Mobile és que encara que els jocs doncs, cada vegada doncs, tenen més qualitat, però són molt més reduïts comparats amb una gran producció com un Assassin's Creed o un Far Cry. Llavors, el bo és que nosaltres podem tenir tota la producció, o gairebé, el 90% de la producció local, aquí a Barcelona, a l'equip. Mm-hmm. Llavors, l'equip pot fer des de la concepció, producció, post-enllançament i manteniment posterior. És a dir, això dona molta... l'equip se sent amb molt poder
molt
i molt compromès i molt autònom a l'hora de produir el joc. Però si nosaltres, per exemple, nosaltres a Ubisoft Barcelona, a l'estudi de Mobile, òbviament la nostra experiència és amb
per tant, el que feu és buscar gent que en sap d'això amb independència de si són de Barcelona, si són americans o si són italians.
Home, una de les coses que... Ubisoft té 30 estudis al voltant del món perquè, òbviament, el que si obrim un estudi aquí a Barcelona és perquè volem atraure el talent local. És a dir, òbviament, si hi ha una vacant oberta, intentem reclutar la persona que millor s'adapti, independentment d'on sigui. Però el que volem, òbviament, és atraure el talent local d'aquí de Barcelona. Sí, sí, sí.
I en aquest sentit, una de les preguntes que comentava a l'inici, realment n'hi ha tant? És a dir, quan a mi a vegades em sorprèn... No, em sorprèn perquè tot sovint, i no saps mai si és aquella cosa exagerada, te trobes revistes, publicacions, que no paren de dir, no, Barcelona és un punt fort, Barcelona és un punt fort, no? Com que és una indústria una mica camuflada, és a dir, no n'hi ha grans edificis, no n'hi ha grans no sé què... però l'Eixample està ple de gent fent coses i el 22 arroba i tal. Realment Barcelona és un punt tan fort en
sí,
això?
Sí, és molt fort. No només estem nosaltres i Ubisoft Barcelona com a tal des del 98, sinó que hi han hagut moltes noves empreses de creació i fins i tot de capital estranger doncs, obtint nous estudis aquí, que fan que hi hagi, no sé els números, però possiblement al voltant de 1.000 persones dedicant-se a aquesta indústria aquí a Barcelona. I Barcelona no només atrau el talent local aquí a Barcelona, sinó que com a ciutat atrau molt el talent estranger, és a dir, a qualsevol de, no sé, un país més,
Helsinki,
més nòrdic.
Helsinki, que fot un fracapel.
Nòrdic o centre-europeu, doncs li dius que un professional de la indústria del videojoc li dius que pots fer el mateix o molt semblant, o potser donar-li uns reptes més forts aquí a Barcelona, doncs és una cosa que en traiem el profit de la ciutat de Barcelona com a tal, com a clima mediterrani, com a ciutat molt turística, molt de moda de disseny. Exacte, totes les campanyes turístiques també ens van bé a nosaltres. I el talent, bueno, a vegades, bueno, doncs és limitat, a vegades ens costa, perdó, i bueno, hi ha una mica, bueno, com som les empreses que som el talent que som, doncs al final ens coneixem entre tots.
Això deu ser un món extraordinàriament canviant, no? És a dir, el simple fet vostre, no?, de passar de l'aparició dels smartphones ho ha canviat tot, ara no sé si en els vestibles tornarà a canviar tot i jugarem d'una altra manera, i realment deu ser una autèntica bogeria estar al cap del carrer de què està passant ahir, no?
Sí, Ubisoft sempre s'ha destacat per sempre apostar per gairebé totes les plataformes on es pot jugar, tant a mobile com a diferents consoles, i a més sempre quan doncs, hi hagi un mercat doncs, important, no? I clar, el tenir unes molt bones, com deia abans, unes molt bones propietats intel·lectuals pròpies ens permet doncs, aquest diferents productes doncs, portar-los a diferents plataformes. El fet al final és que bueno, t'has d'adaptar una mica a la plataforma, però tenim molta experiència a l'hora de produir videojocs independentment de la plataforma.
I en aquest món en el qual et mous, quin és el pròxim pas? És a dir, on està ara el punt vibrant?
Jo crec que és el que deies, jo crec que s'estan veient coses molt interessants amb els wearables, és a dir, l'Apple Watch està...
Jugarem amb el rellotge, sí.
És molt xulo, sí.
Em costa d'imaginar-ho.
Sí, però ja estem veient doncs, companyies que estan apostant molt fort a l'hora de portar una experiència jugable a la pantalla del telèfon. És a dir, és o un joc molt senzill o com una companion. És a dir, companion apps també en fent a Ubisoft. És a dir, tu tens el Watch Dogs a consola, però també tens l'aplicació a mòbil del Watch Dogs que et permet una experiència doncs alternativa amb el teu mòbil. Doncs s'està fent el mateix ara des del mòbil cap al telèfon i cap a qualsevol altre dispositiu, ja sigui realitat virtual o el que estem veient darrerament.
I tot aquest món de la realitat augmentada, la realitat mixta, totes aquestes uh-huh. realitats, sembla que no acaba d'explotar, malgrat les promeses, però que realment seria una diferència.
És un món molt interessant. Encara, com a qualsevol altra plataforma, nosaltres la veiem sempre quan hi hagi un potencial jugable. Però és una mica mirar com tu dius, com es desenvolupa una miqueta el mercat, a veure si hi ha realment oportunitats en aquest, uh-huh. en aquest segment.
Em permets una pregunta personal. Tu jugues?
Molt. Molt.
És a dir, és fonamental jugar per poder fer de programador de xoc?
No és fonamental. El que passa és que, no sé si per sort o per desgràcia, gairebé tots els professionals que ens dediquem a això estem aquí perquè ens apassiona els videojocs. Ah. Llavors, potser ara jugo menys que abans, però sóc un jugador empedernit.
I què trobes que és... Quina és la raó per la qual el xoc és tan interessant?
Bueno, perquè és una...
Per què ha enganxat tant en la nostra societat?
Bueno, perquè depèn del joc, pot ser una... Depèn del joc, te trobaràs una experiència diferent. Pot ser una experiència molt competitiva, pot ser una experiència artística, pot ser fins i tot molt narrativa. És a dir, hi ha jocs que tenen un grau narratiu molt, molt, molt especial, però aporten aquest component interactiu. És a dir, i sobretot és el fet de tenir tu control sobre el que està passant. És a dir, no és tant com veure
una pel·lícula,
llegir un llibre, una obra d'art, que són expressions artístiques, ¿vale? Però en el videojoc està el pas aquest de la interacció.
Depèn de la decisió.
Exacte. Sí.
Hi ha un fenomen que m'ha cridat l'atenció els últims anys també, que és com la universitat està començant a prendre seriosament uh-huh. el tema. No? És a dir, durant molt de temps el món del xoc quedava com una cosa de gent jove, com una mica despreciada intel·lectualment, diguem-ho uh-huh. així. No? En canvi, els últims anys hem vist que sí. universitats de Barcelona s'ho estan agafant uh-huh. molt seriosament i que n'hi ha tot un redescobriment, diguem, del xoc com a eina artística, intel·lectual, etcètera, no? Com valores aquest fet que s'ha
fet? Molt positivament, perquè el deia, al final els són empreses que estan creixent molt aquí a Barcelona. Òbviament, arriba un moment en què el talent és el que hi ha i necessitem de nou talent. I si ve format en els videojocs, molt millor, perquè el que ens trobaven, i jo vinc d'aquesta, diguem-ne, escola antiga, és una miqueta, bueno, és... No arriba a ser autoformació, però gairebé. És a dir, és una cosa que, bueno, sabies programar o així, però als videojocs doncs, t'havies de fer una mica de, com diem, d'enginyeria inversa. No? Escolta, això com es pot fer, no sé què, i, bueno, i intentar d'algú que ja feia videojocs agafar aquest coneixement. Si ja comencen a sortir professionals que almenys tenen una base, doncs, òbviament, la seva incorporació a la indústria del videojoc serà molt més fluida que si ho haguessin d'aprendre tot de nou.
I de què se n'ha de saber? És a dir, a Ubisoft quan dius, aquest m'interessa, què sol haver darrere d'aquest?
Bueno, depenent del perfil, el programador òbviament ha de saber programar. I ara hi ha moltes plataformes, però bueno, si sap programar bé en un llenguatge base com pot ser C o C++, llavors la seva...
Encara es programa en C++?
Es programa molt. I és un llenguatge que encara que
estigui... Feia anys que no sentia ningú parlar
de C++. Encara que és un llenguatge que es treu... Bueno, que no es parla gaire o que no està tan de moda. És a dir, és bàsic per programar en mòbil. En mòbil programa en C++, perquè és el més natiu possible i és el que va més ràpid. El que necessites és que velocitat al mòbil i a consola també. Un programador, que sabe programar, un artista, òbviament, depenent, dintre de l'artista també hi ha com diferents perfils, trobaràs a l'artista aquest model, doncs aquest ha de saber molt 3D, trobaràs l'animador, que òbviament ha de poder riguejar, que es posa els ossos, poder fer l'animació...
Com has dit, això?
Riguejar és quan tens el model i es posen els ossos perquè després l'animador el pugui moure.
Val.
Bons, i aquest és un treball també, tot això té molta feinada, ja deia, clar, perquè clar, ha de posar els ossos, ha de posar una sèrie de límits, d'escolta, si clar, el model és un 3D, pot ser qualsevol cosa, doncs que el braç doncs, que tingui sentit, no?, de forma anatòmica.
Natural, que tingui moviments naturals.
També està el textural, el concept, que és més il·lustrador, és a dir, hi ha diferents perfils que, òbviament, uh-huh. doncs, a un concept li demanaràs que pinti de forma fabulosa, perquè el concepte és el que et dona doncs, la visió artística del joc, doncs, quins colors hi haurà, quina direcció artística hi haurà. I també tenim els dissenyadors, que no són artistes, sinó que són dissenyadors de jocs, que són els que també són la part també molt creativa, que són els que...
Serien els guionistes, per dir-ho d'alguna forma?
Hi ha guionistes, hi ha els que decideixen mecàniques, hi ha els que balancegen el joc, doncs aquest ataca més fort, aquest ataca més de forma més feble, doncs si portes una espasa guanyaràs algun que porti un arc, aquestes decisions algú les ha de prendre i les dissenya el game designer.
I és veritat que n'hi ha uns que tenen la millor feina, que és... jugar a veure si troben l'error?
Això jo crec que...
és una llegenda.
Sí, és una llegenda, perquè sona molt bé el d'estar tot el dia jugant.
Home, sona fantàstic.
Però al final és una feina bastant dura, és a dir, perquè és no només no és passar-te el joc i passar-te bé,
sinó... Per mètode, no?
Sí, exacte, és testejar el joc sota uns paràmetres que producció ha marcat i, òbviament, intentant buscar situacions límits que potser la producció no ha trobat. És a dir, el programador pot haver fet-ho, mira, ja funciona, però, escolta, si vas contra la paret i li dones a no sé què, llavors comença a fallar. Aquestes situacions límits doncs, s'han de trobar, pel que deia, perquè que al final el joc final, perquè el joc que surti al mercat, doncs el jugador no es trobi un error que li faci malbé l'experiència d'usuari.
I quan has participat en un joc, quina és la felicitat suprema? Quan algú te ve i te diu, m'ho he passat molt bé, quan algú te ve i te diu, és fantàstic de
sí.
disseny... Quan...
La felicitat suprema és quan surt i veus que funciona, que a la premsa li agrada i que als jugadors li agraden. Llavors, no sempre passen les dues coses, però si passen les dues coses és el millor que pot passar. Saps? Veure el teu producte al carrer, veure que la gent el juga, Això és molt realitzador, saps? El que t'has passat durant molt de temps posant-li tota la teva dedicació a un joc, a un producte, a una obra artística, com es digui, com li vulguis anomenar, veient a gent que està gaudint del teu joc, és bastant realitzador.
I teniu molt de feedback després? És a dir, quan ixe el xoc, els jugadors són molt...
Sí. Molt... En especial a mòbils i jocs gratuïts, free-to-play, sí. Hi ha una comunitat, en principi, com no tens cap mur de pagament, és a dir, pot entrar qualsevol que tingui el dispositiu i se'l vulgui descarregar, doncs hi ha una comunitat molt gran d'usuaris. I, òbviament, aquells, si li agrada el joc, al final el que volen és millorar-ho i tindràs... informes d'errors, d'usuaris que es queixen que això no funciona, o informes d'escolta, per què no feu això, perquè això podria millorar el joc, això m'agrada més... És a dir, al final és una feina bastant gran que fa els nostres community managers i de suport a l'usuari, el fet de que aquesta informació ens arribi, òbviament perquè el que volem és evolucionar el joc i que els usuaris el gaudeixin el millor possible, uh-huh. a partir d'aquest feedback. Sí?
No te faré explicar cap secret per acabar, però suposa que ara esteu treballant en un xoc que veurem d'ací dos anys.
Estem treballant en moltes idees molt interessants i que esperem que dintre de poc les podrem compartir. Però sí, estan en fases molt embrionàries i al final bueno, ens hem d'esperar que estiguin una mica...
I en aquest moment tan embrionari, n'hi ha nervis? Perquè, clar, deu ser una situació estranya, no pots explicar-ho, perquè aleshores no tindria sentit, però deus estar nerviós de veure que això pot ser molt xulo i que t'agradaria que algú t'expliqués.
Sí, m'agradaria explicar moltes coses perquè són coses molt emocionants, coses molt divertides i li estem donant a provar a gent molt limitada per veure si realment el que et deia, no? Si realment això és una cosa que funcionarà. Però bueno, jo crec que funcionarà i tindrà molt d'èxit.
Molt bé, Jordi Martín, Studio Manager d'Ubisoft Barcelona. Hi ha una cosa que m'agrada molt sempre quan algun dels convidats és així, m'agrada ressaltar-ho, que és que fa molt la sensació, i jo crec que és més que la sensació, de que us ho passeu bé treballant i tu has parlat de passió, no? Jo crec sí. Que en aquest món en el que vivim sense passió realment no paga la pena, no?
No.
Per tant, m'encanta que tingueu passió. Molt content de que una empresa com Ubisoft funcioni tan bé a Barcelona, que tingueu aquests dos estudis a Sant Cugat, a Barcelona, i que ja fa tants anys que estigueu treballant en aquestes coses. Esperarem una miqueta a veure el xoc aquest nou quin és i ja el testarem quan isca. I moltes gràcies. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona a l'Internauta amb nosaltres.
Moltes gràcies.
L'Internauta. Amb Vicent Partal.
Soc l'Anna, professora i jugadora de bàsquet.
Anna R, cap de llista per Vic.
Soc el David, pagès i cantant de rock.
David Massot, alcalde de Maials.
A les candidatures de Convergència i Unió hi trobaràs més de 10.000 persones com tu, compromeses amb els pobles i ciutats de Catalunya.
Convergència i Unió, amb tu fem camí.
Papà, tu de quin partit ets? Del blau o del vermell?
Hi ha més partits.
I de tu quin partit t'agrada?
Més per Mallorca. Més per Mallorca, una gent plural que comparteix grans objectius. Més és partit d'aquí, de sempre.
Indignar-se no basta. Demana més. Més per Mallorca.
Ha trucat a l'Ajuntament de Barcelona. Si vol que segueixin els desnonaments, premi 1. Si vol que es redueixin encara més les beques menjador, premi 2. Si vol que es mantingui un model d'urbanisme basat en l'especulació, premi 3. Si vol que Barcelona segueixi sent un parc temàtic per turistes, premi 4. Si vol que tot continuï igual, mantinguis a l'espera.
Jo puc. Si vols que tot això canviï, el dia 24 de maig surt al carrer amb la CUP Capgirem Barcelona.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre.
Molt bona tarda.
Com ha anat això?
Molt bé. Avui parlarem de moltes sigles i fixa't que no parlarem de cap sigla electoral, eh?
No, millor que ja, encara queda una setmaneta prou, sí. I ja en tenim bastant.
Perquè seguirem amb el nostre diccionari casolà i seguirem...
Okay. Gran diccionari.
Seguirem donant sigles d'aquestes que a vegades te les trobes a qualsevol lloc. I
ordenat això. Analfabèticament.
Sí, per desordre alfabètic.
Molt bé. A veure, avui què toca?
Mira, avui començarem per una que és molt, molt, molt important i un dels invents més grans d'internet, que és el DNS.
Pensava que era el de la setmana passada, l'invent més gran, el TCP/IP.
El TCP/IP però... era el que et feia anar a les coses d'un costat a un altre. El DNS et dona les adreces perquè vagis, perquè si no saps on anar...
Perquè no es perdin.
Perquè la gent no es perdi pel camí. Bé, la gent, els paquets de dades, que no es perdin pel camí. Perquè, clar, recordeu que vam estar explicant lo dels paquets que van de router a router o d'encaminador a encaminador i tiro perquè em toca, fins que arriben a l'encaminador final i deixa en el servidor que li toquen. Però, clar, tot això funciona per números. Allò que explicàvem de les adreces d'IP. És a dir, va d'una adreça a una altra adreça. Sempre funciona per números. Sempre. Per això, clar, seria molt fotut haver-nos d'en recordar que l'adreça de VilaWeb és la 5472-127-129.
Ah, doncs és la que teclejo sempre.
Sí, però la gent normalment tecleja vilaweb.cat.
Vilaweb.cat, ja n'hi ha prou, millor, perquè més fàcil.
És molt més senzill de recordar-se d'això. Llavors, els ordinadors o els encaminadors aquests han de saber com arribar a Vilaweb. I llavors, uns senyors, entre ells el John Postel i un altre que es diu Paul Mokapetris, es van inventar el sistema de DNS o Domain Name Systems, que és un sistema per... que fa, bàsicament és un traductor, per simplificar-ho molt.
De xifres a lletres.
De lletres a xifres.
Molt bé. És que perquè, se m'ha anat al cap un programa mític.
Tu poses una adreça, vilaweb.cat, i al final el DNS t'ha de dir, com he dit, 54.72.127.129. És això el que t'ha de tornar dient el DNS. I una vegada el teu ordinador, el que està intentant llegir les notícies de Vilaweb, l'ordinador d'aquell senyor que vol llegir les notícies ha comunicat en el DSN, jo vull llegir el que diu vilaweb.cat, i li diu, ah, doncs per això has d'anar al 54, tot el que ve a continuació. I llavors sí que llavors li pot dir al seu programa o al seu encaminador perquè digui, escolta, vés allà al 54, busca que hi ha i m'ho tornes, perquè si no sabés això no sabria arribar mai.
Són com matrícules, també. Adreces, matrícules...
És una adreça i és una traducció. No us penseu que només serveix per les webs, també serveix pels servidors de mail. És a dir, qualsevol cosa que es manega per internet i que mou d'un costat a l'altre, funciona en base sempre del sistema de noms del DNS. És una de les eines que sempre estem fent servir. Per què? Perquè quan vulguem anar a qualsevol lloc, volem enviar un mail amb un senyor de @gmail.com. Doncs primer hem de saber on està gmail.com, on està el servidor de mail de gmail.com, perquè aquell mail pugui arribar al seu lloc. Dient-li gmail.com, allò no arriba al lloc. Li ha d'arribar una traducció d'una adreça IP, que és com saben entendre's...
No sé si m'avanço, però qui atorga aquestes adreces?
A veure, les adreces les atorga una entitat, però... quan tu tens una adreça perquè tu has posat un ordinador amb un servidor, que això ho explicarem després, aquella adreça tu has d'escriure unes ratlles en el teu DNS per fer la traducció i per dir vilaweb.cat igual a 53, i allò ho guardes. I això és el que anava a explicar com funciona.
Val.
Perquè el sistema és molt potent, no només molt bo, sinó també molt potent, perquè van aconseguir no col·lapsar-ho, com va passar amb les IPs. Amb les IPs es van col·lapsar perquè es van acabar. Amb els DNS no han col·lapsat, i no només això, sinó que, a més, ara heu vist tota aquesta espantada de dominis punt de tot.
Punt de tot, sí, sí. Cada dia em sorprenc veient unes adreces que això no funciona segur.
I funcionen. Doncs han aconseguit que funcioni. Originalment havia el .com, .net i .org. Doncs ara hi ha tot el que tu vulguis. I el sistema és molt simple. És a dir, quan tu interrogues un DNS, el DNS sap, té uns servidors DNS rel, que aquells estan fixats, són fixes, i tothom té, sempre són els mateixos, on li diuen, escolta'm, si tu vols saber un domini.com, qui et contestarà el domini.com són aquests senyors. I li donen una llista de servidors que contesten pel domini.com. I pels altres dominis passa exactament el mateix. Pel domini.cat, un dels que contesten és el servidor de dominis de domini.cat. Llavors, quan ja saps qui t'ha de dir d'aquella extensió, d'aquell domini concret, tu li canvies de lloc i li dius, a veure, ara m'han dit aquest em contestarà, doncs jo vull que em digui vilaweb.cat. Ja sé qui és em dona .cat, no? Doncs ara vull vilaweb.cat. I el servidor de dominis del .cat et diu, ah, vilaweb.cat t'ho respondrà aquest altre. És a dir, això va donant vots. I diu, ah, aquest altre m'ho contestarà. I aquest altre és el que el senyor Vilaweb, en aquest cas nosaltres, hem posat com a responedor, contestador, és a dir, això del responedor no deu estar al diccionari,
sí,
com a contestador de les preguntes que volen saber on està el nostre servidor web. I dit això, va donant vots fins que arriba amb un que se li diu servidor autoritatiu, que és el que té autoritat per contestar.
D'acord.
I a tot això, a més, està molt replicat, perquè si caigués o si deixés de funcionar o s'espatllés un d'aquests servidors que hi ha per aquí al mig, n'hi ha d'altres que tenen la mateixa informació
no
i no s'aturaria mai. De fet, hi ha una cosa que se'n diuen DNS primaris i secundaris. Mm. El primari és el de veritat, el que contesta normalment, i els secundaris és el que van responent també en cas de que el primari falli o en cas de que algú vagi i demani directament en el secundari. Això és molt, 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 molt potent. Llavors, la pregunta que se'ns fa sempre és, vale, quin DNS faig servir jo? És a dir, quan jo necessito preguntar-li a algú on estan aquestes adreces, a qui li pregunto? Uh-huh. És a dir, quan a la configuració de la meva xarxa em diu DNS, quin li poso? La resposta primera, que no serà la bona, és, doncs, posa-li el que el teu proveïdor d'internet tingui. Perquè com que ja heu vist que és una cosa que es consulta molt, t'interessa que estigui molt a prop informàticament teu. Uh-huh. És a dir, que no hagi de passar per molts llocs per arribar al DNS i et torni la contesta. Llavors, el més a prop sempre és el que et dona el teu servei d'internet. Si tu estàs amb Vodafone, doncs el servidor DNS de Vodafone. Però he dit que això no era veritat perquè hi ha servidors especialitzats de DNS molt ràpids que encara que estiguin més lluny, et contesten més ràpidament que el propi servidor del teu servei. I els senyors de Google van decidir un dia que ells posaven els millors servidors DNS del món.
I és veritat?
I és veritat. És a dir, sistemàticament es van fent proves i segueixen sent els millors DNS del món. I pels que els vulgueu fer servir, és molt fàcil perquè l'adreça és 8.8.8.8, és a dir, 4 8s. I a l'altre, per si de cas el primer no funciona, que sempre funciona, és 8.8.4.4. És el primari i el secundari. I si us fixeu, sempre, sempre, sempre que posem una adreça d'un DNS, va amb números. No pot anar amb lletres. Perquè si el DNS és el que ens ha de respondre quina adreça numèrica té un servidor perquè li demanem l'adreça, la primera vegada, la primera de totes, quan hem d'anar al qui ens contesta, que és el nostre DNS, hem d'anar amb números, perquè no sabríem quina adreça tenia.
8888.
8888. O sigui, penseu que és l'eina més important perquè nosaltres puguem connectar-nos a qualsevol lloc d'internet. Si no funciona el DNS, bueno, si vosaltres teniu memòria suficient per recordar-vos de tots els números de totes les webs de tot el món, funcionaríeu. Però si no, us aconsello que feu servir uns bons DNS perquè aneu de pressa. És a dir, es nota molt que un bon DNS respecte a un DNS que vagi lent. Molt, és molt important. Els DNS, a més, tenen altres sistemes per optimitzar-los. És a dir, no cada vegada, tot aquest invent que he explicat de que preguntes amb un, preguntes amb l'altre, preguntes amb l'altre, i vas fent una roda, no fas a sempre. És a dir, quan jo consulto el meu ordinador, consulta la primera vegada amb un DNS aquí, on està vilaweb.cat, la primera vegada de totes va i consulta i fa tot aquest pas.
Fa tot el recorregut.
Però en el moment de donar-li també el número, li dona una altra cosa, li diu, i això, aquesta resposta te la pots guardar X temps, normalment una hora, dues hores, tres hores, te la pots guardar durant aquest temps perquè això no canviarà durant aquest temps i no caldrà que d'aquí 5 minuts em tornis a preguntar el mateix. Ja la saps.
Ja saps el camí.
Ja saps el camí, saps el número. O sigui, si tu vols tornar a anar a veure una altra pàgina de vilaweb.cat, no cal que tornem a fer tot el número aquest de ara vas aquí, vas allà, vas a l'altre, fins que arribes a saber quina és l'adreça IP, sinó que et diu aquesta adreça val i val durant una hora. O sigui, si nosaltres agaféssim el servidor de VilaWeb i el canviéssim de lloc i el poséssim en una altra adreça IP, durant aquella hora, per exemple, si fos una hora la que duren, durant aquella hora no funcionaria els senyors que la tinguessin magatzemada en el que li diuen la caixer. Per això moltes vegades ens diuen quan hi ha un canvi de DNS pot trigar de 24 a 48 hores que sí, funcionin les coses. Perquè igual que hi ha DNS que diuen en una hora caduca, hi ha alguns que diuen 24 hores caduquen, amb la qual aconsegueixen rebaixar la feina de les respostes perquè li pregunten menys vegades, i durant 24 hores aquella resposta segueix estant guardada amb els que li han preguntat. Uh-huh. I pot passar un temps, si nosaltres hem canviat els servidors de lloc, que no funcioni la nova web. Bé, bueno, M'he enrotllat molt amb els DNS i em sembla que em quedaré sense temps. Però volia parlar també, sobretot, del que són les IPs públiques i les IPs privades, que és molt important. Recordeu que explicàvem l'altre dia que tenim un problema d'IPs, que s'acaben, s'estan acabant. Sí. Llavors, un sistema que es van inventar per economitzar amb IPs és dir, bé, tots els senyors que estan dins d'una organització, una empresa o una casa, que tenen, ja hi ha molts ordinadors, diu, li donarem una IP privada, que no és una IP d'aquestes que poden accedir a internet, sinó que és una que només poden accedir als ordinadors que estan dins d'aquella organització. I es poden connectar entre ells, però no poden treballar amb internet. Excepte si es connecten via el router famós que sempre m'ha explicat, el router que ens donen els de Telefònica, excepte aquell router sí que té una adreça pública i li deixarà aquella adreça pública en un ordinador perquè pugui fer la consulta. De manera que quan tu surts a internet, fas veure que tens aquella adreça pública que té el router, que realment el qui la té és el router. És a dir, tu tens una adreça privada de l'ordre del 192.168 i alguna cosa més al darrere, però en canvi, quan estàs a internet, tens una adreça pública. I només amb aquella única adreça, a lo millor si hi ha 100 ordinadors en una empresa, els 100 ordinadors estan gastant una única adreça. O sigui, és una de les maneres de, entre moltes altres coses, de gastar adreces públiques, que és un bé escàs. És a dir, si us hi fixeu, bueno, després us ensenyaré, en l'article hi ha un esquema de com pot arribar a funcionar això, però si teniu curiositat per saber quina és la vostra adreça pública, hi ha webs que us informen. Clar, com que vosaltres us presenteu a internet amb aquella adreça pública, aneu amb una, bueno, us n'hi he posat tres, una es diu qualesmiip.es, que exactament fa això. O una altra que es diu whatsmyipaddress.com, que fa exactament això. Tu et connectes en aquella web i et diu quina és la teva adreça pública. Si voleu privada, us deixo un parell de programets que us podeu instal·lar per saber quina és la vostra adreça privada. Però això és molt important, que sapigueu que tota l'organització mai té una adreça pública, sinó que sempre són adreces internes que no serveixen per sortir a internet.
I això seria... És que ara m'ha vingut al cap una paraula que ha desaparegut, que és intranet.
Això és una intranet, sí, sí. Això és una intranet. Això és una intranet que és el contrari a una extranet o internet, que és la xarxa pública on estan tots els ordinadors. O sigui, tots els servidors, per exemple, el que abans estava parlant, el servidor web de VilaWeb, ha de tenir una adreça pública, perquè tothom ha de saber com arribar allà. En canvi, i és una segona cosa que passa al no tenir una adreça pública dins d'una casa, és que com que no tenim, realment no tenim una adreça pública, ningú pot arribar en el nostre ordinador. De forma que, d'alguna manera, el nostre router wifi fa com de barrera perquè ningú pugui arribar a casa nostra fàcilment. I després hi ha maneres de que sí ho puguin fer.
Totes les portes s'obren, no?
Sí, amb informàtica tot el que es pot fer o tot el que es prohibeix després es pot fer. Però bé, de forma fàcil ens aïlla dels, entre cometes, perills d'internet el fet de no tenir una adreça pública. Després hi ha una altra adreça que és la IP o estàtica o dinàmica.
Sí, és veritat.
O IP fixa o estàtica, és el mateix, o dinàmica. És a dir, una altra manera d'estalviar adreces. És a dir, quan nosaltres ens connectem amb el nostre router a internet, aquell router ha de tenir una adreça pública, oficial, per entendre'ns. El que fa el proveïdor d'internet és que ens la deixa durant un temps, que és el que li diuen una adreça dinàmica. És a dir, durant una estona et diu, mira, durant tu una estona tens aquesta adreça, perquè quan nosaltres tanquem el router, perquè ens anem a dormir, aquella adreça es perd i a l'endemà tindrem una de nova.
Això és per no generar-ne de més.
Això és per no generar-ne de més, i això tenia molt més sentit abans quan feies, per connectar-te feies una trucada telefònica.
Sí.
Ara tens el router pràcticament 24 hores connectat, o tens el telèfon també 24 hores connectat. O sigui, estalvia, però estalvia poc. Però com que n'hi ha poques, i sempre estem amb el mateix, hi ha poques adreces IP. Si tu vols que el teu proveïdor d'internet a la casa teva et doni una IP pública perquè pots muntar, per exemple, un servidor web a casa teva, o vols muntar un blog i dins de la... i vols muntar un servidor web amb un blog, o vols fer un intercanvi d'arxius, el que vulguis, si tu vols tenir una adreça pública a casa teva, sempre fixa, l'empresa, el teu proveïdor d'internet et cobrarà un tant.
Bé, pagant, no?
Pagant, però pagant bastant, eh? Em sembla que sí. Hi ha gent que està cobrant fins a 12 euros al mes per adreça. És negociable, és a dir, parleu amb els vostres proveïdors, que és negociable.
Molt bé, doncs escolta'm, gràcies per aquestes lliçons i fins la setmana que ve.
Molt bé, que us sigui lleu la setmana en què encara us queda d'eleccions.
Sí. I tant.
Vas tot sol, ja t'hi vas trobant, el teu cor ja manca d'esperança, atrapat en la ignorància i sol. Ja comences a no creure en res, millor empassar-s'ho amb elegància i fer el cor fort sempre a distància, i veus que el temps tot ho va canviant. No hi ha un sol estat on poder restar, ets tan petit allà al mig de l'infinit, que per molt que faci l'home, per molt que s'avanci l'obra, creus que tu ja no ho veuràs. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, per sobre d'aquest món. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, tu saps que estàs per sobre d'aquest món. Pots estar un moment content d'haver nascut, com el sol ponent obeeix la lluna, però s'inverteix tot d'una i de nou. Ara es repeteix, sembla un mirall davant d'un altre, repetint 10.000 imatges, ets a Orient, tornaràs a Occident, i el camí al revés, tornaràs a fer igual que el vent, aniràs fent i desfent, i per molt que faci l'home, per molt que s'avanci l'obra, creus que tu ja no ho veuràs. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, per sobre d'aquest món. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, tu saps que estàs per sobre d'aquest món.